les andes processionals del seu sant després de sotmetre'ls a un intens treball de restauració. Ha sigut el propi president Javier Moliner qui ha fet acte d'entrega d'aquest conjunt a l'alcalde del municipi, Manel Martínez, i a l'Associació de Veïns del barri de Sant Joaquim. Tal com ha ressaltat el president de la Diputació, el patrimoni va més enllà de la seva vessant cultural perquè té un valor emocional i tradicional que apela al sentiment i a la devoció, com succeeix, per exemple, amb els veïns de la Vila Vella amb Sant Joaquim. Per això s'han ampliat el servei de restauració de la Diputació amb l'objectiu d'atendre totes les necessitats que traslladen des de tots els punts de la província. Aquestes andes processionals de Sant Joaquim són un conjunt de 4 veles elaborades en llató d'or amb elements decoratius vegetals de fundició que rematen l'anda i el tro de Sant Joaquim. Com a principal deteriorament, destacar la presència generalitzada de punts de corrosió de l'aleació del latón i l'oscuriment del barnís, otorgant-li un aspecte oscurit i desllustrat. Per a la recuperació s'han portat a terme un procés de restauració basat en la neteja química de la superfície metàl·lica després del seu complet desmuntatge. Continuem parlant del president del govern provincial, Javier Moliner, que ha acudit al poble a Castell de Cabres amb apenes 17 veïns censats per a entregar personalment els llibres als xiquets, que ha assegurat que és una iniciativa solidària en la que els ciutadans de tota la província han entregat una furgoneta plena de llibres per a que la biblioteca de Castell de Cabres pugui tenir les seues estanteries plenes i que els xiquets que allí viuen o que van els caps de setmana i durant l'estiu puguen gaudir d'un dret fonamental com és l'accés a un llibre, la millor companyia que poden tindre en les vacances. Cal recalcar que la Diputació activava la campanya solidària 100 llibres per xiquet, amb l'objectiu de contribuir a la dotació de fons bibliogràfics per a la nova biblioteca de Castell de Cabres. La iniciativa ha donat resposta a la petició que els propis veïns i l'alcaldessa del municipi, Maripau Querol, li van formular al president de la Diputació en una de les visites al poble i forma part del treball de la Diputació per visibilitzar les necessitats i problemàtiques dels municipis més xicotells de la província i ajudar-los a comptar amb recursos que igualen les oportunitats respecte als altres pobles més grans. Continuen parlant-los de la promoció de la marca turística provincial de Castelló Terra de Festivals. Desenes de milers d'assistents al Rototom participaven i formaven part d'aquesta campanya Castelló Terra de Festivals. A més d'incloure la imatge de la marca turística provincial en els distints suports que el festival té, amb la de les seues distintes zones, el govern provincial inclou altres accions dirigides a aconseguir a més públic i donar-li a conèixer la marca turística de la província. Entre aquestes accions es troba, al igual que ja es va fer amb el FIB i amb l'Arenal, el patrocini de 15.000 unitats de cargadors de telèfon mòbil, ja que tenint en compte que la Diputació ha augmentat en 2018 un 25% el patrocini d'aquests macrofestivals, fins a aconseguir els 500.000 euros per a potenciar-los com a grans plataformes de turisme internacional i generadors d'oportunitats econòmiques i laborals en la província. Així, el Rototom percep 110.000 euros a través d'un contracte de patrocini turístic del que ha resultat adjudicatari junt a altres 3 grans festivals que celebren a la província. El vicepresident de la Diputació i diputat de Turisme, Andrés Martínez, ha destacat la bona acollida d'aquesta iniciativa de la Diputació, al mateix temps que per a la Diputació és una forma original de promocionar la marca turística entre un públic tan específic com és el turista de festivals. Per a ells és un suport útil i ben acollit. Repassem actualitat de diferents municipis de la província de Castelló. Ens aturem a la capital de la Plana, que consolida la brigada especialitzada en accessibilitat urbana. Fa poc més de 6 mesos, l'Ajuntament de Castelló, a través de l'àrea de serveis públics que dirigeix Rafa Simó, va crear la primera brigada d'accessibilitat urbana com a equip específic per a eliminar barreres arquitectòniques. La creació de la BAU reflecteix l'aposta per fer de Castelló una ciutat més inclusiva, amable i accessible per a persones amb mobilitat reduïda i també per a persones majors, tal com defensa el regidor d'Ordenació del Territori. Rebaixa de voreres on fins ara hi havia vorades, arranjament de desperfectes en recorreguts per als vianants, eliminació de barreres en edificis municipals, incloses seus socials d'associacions veïnals o de gent gran. Poden semblar actuacions modestes, però tenen un impacte enorme en la vida quotidiana de moltes persones perquè els facilita la mobilitat, tal com destaca el regidor de Benestar Social, José Luis López. Ens aturem ara a parlar del Massora. El Consell autoritza les vacances escolars en Santa Quitèria 2019. L'Ajuntament d'aquesta localitat ha sol·licitat a la Conselleria d'Educació el tancament dels col·legis públics la setmana del 20 al 24 de maig de 2019, amb motiu de les festes de Santa Quitèria. La Direcció Territorial de Castelló ha autoritzat ja les vacances des de dimarts fins divendres, de manera que queda pendent que el Gabinet Autonòmic doni llum verda al canvi proposat per al dilluns, dia 20. L'objectiu és que els majors i els xicotets puguen gaudir de la setmana completa de vacances i aprofitar aquest descans lectiu per assistir als actes de l'Ajuntament, que l'Ajuntament d'Almassora i la Junta Local de Festes prepararan amb motius de les festes patronals. Continuem parlant d'Almassora, que ha tramitat la subvenció de 456.250 euros que reclama a la Unió Europea per als projectes de recuperació de la vila i el jaciment arqueològic del Torrelló del Boberot. Es tracta del 50% del cost d'ambdues actuacions que estan incloses en l'estratègia de desenvolupament urbà sostenible integrat i que, per tant, comptaran amb el cofinançament de Brussel·les i el Consistori. En total, amb dues actuacions, sumen 912.500 euros. Tal com assenyala l'informe redactat pels tècnics d'urbanisme, es tracta de les operacions previstes per a recuperar, fomentar i promoure turísticament el patrimoni històric del municipi. En el cas del casc antic, la intervenció arrencarà amb la peatonalització del carrer Sant Joaquim, mentre que el jaciment arqueològic, declarat bé d'interès cultural, està immers en l'estratègia per a fomentar el turisme i posar en valor les troballes. Passem també a actualitat municipal, la que ens arriba des de Vila-real, concretament, en primer lloc, des del Partit Popular, que denuncia un caos en la gestió de la inclusió de persones en risc d'exclusió social en Vila-real. El Partit Popular ha denunciat avui el caos que existeix en la gestió de la inclusió de persones en risc d'exclusió social, tal com ha advertit avui la regidora del Partit Popular en Vila-real, Dora Llop, fa anys que estan sol·licitant un informe tècnic per franges d'edat per saber les necessitats que té la ciutat en matèria d'emergència social. No obstant, després d'anys d'evasives, al final el PP ha pogut comprovar que no existeix ningú informe que determine quines són les necessitats que hi ha en la ciutat en aquesta matèria. La regidora del PP considera que hauria d'haver un informe per a saber les necessitats econòmiques, socials, culturals, educatives o habilitats socials que es necessiten per a saber identificar el problema i resoldre'l. No obstant, la resposta, després d'anys de peticions, és que no existeix res que el que evidencia el poc que els importa resoldre la situació. Tal com ha lamentat Llop, es demostra de nou que els recursos de l'Ajuntament de Vila-real no són per a les persones, sinó per a les prioritats de socialistes i nacionalistes, segons assegura l'oposició. Finalment, els contem que la guarderia del Consorci Riu Millars localitza un cabirol a la ruta botànica del paisatge protegit. Recentment, la guarderia rural del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars, format pels ajuntaments de Borriana, Almassora, Vila-real, la Diputació i la Generalitat Valenciana, ha vist un exemplar de cabirol, Copreolus capreolus, en plena ruta botànica. L'animal va travessar ràpidament la ruta del Botànic Cal Duc, ubicada al marge dret del riu Millars, en el terme de Vila-real. Concretament a l'altura de la urbanització dels Àngels, l'animal va ser albirat per un dels dos guarders del Consorci del riu Millars mentre feia la vigilància rutinària. És la primera des de que existeix servei de vigilància que es detecta la presència d'un cabirol dins del paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars. Fins ara el servei de guarderia rural ja havia constatat la presència, més o menys continua, d'animals com la llúdria, els teixons, les fagines, les genetes, els porcs senglars i, per descomptat, d'una gran quantitat d'aus aquàtiques. La presència d'un animal com el cabirol a escassos 10 quilòmetres de la mar Mediterrània és molt estranya, ja que són animals eminentment forestals. De fet, els cabirols són coneguts popularment com els follets del bosc per la seva capacitat extraordinària de camuflar-se entre el fullatge del bosc i passar completament desapercebuts. La localització d'aquest cèrvid és una cita important per al paisatge protegit, ja que demostra que el riu Millars s'està convertint en un corredor verd capaç de connectar l'interior muntanyós amb la plana castellonenca, una espècie d'autopista verda per on la fauna és capaç de moure's des de les comarques d'interior cap a les de la planura, evitant així carreteres, autopistes i la via del tren. Des de fa uns 20 anys, els cabirols estan escometent un procés de recolonització extraordinari a la Comunitat Valenciana. La seva entrada a la província de Castelló es va iniciar per la zona Penyagolosa, que connecta les províncies de Castelló i Terol. Concretament, les primeres cites es va aconseguir al terme de Vista Vella del Maestrat, molt a prop de Llogaret de l'Estrella, al terme de Mosquerola. Arribem a la 1:18 minuts del migdia, fiquem el punt i final a aquest repàs per l'actualitat política provincial i local, fem una pausa i ens anem de viatge, ens anem cap a Carcassonne.
Ven a Cafetería Roma y disfruta de los mejores helados. Prueba los deliciosos sandwiches de Kit Kat, Oreo, Chips Ahoy o M&M's. Un auténtico placer para tu paladar. Cafetería Roma, Avenida Río Ebro, de Vila-real.
Una nueva playa, un nuevo amor, nuevos amigos, nuevas noches interminables. Aunque cada verano parezca igual, siempre tiene algo nuevo que te sorprende.
El sabor de un nuevo verano te espera en McDonald's. Ven a probar los nuevos McShake de irresistible nocilla y de crujiente galleta Lotus que harán tu verano deliciosamente diferente. Sunny Moments de McDonald's.
Torna el bus de l'estiu. Fins el 10 de setembre et porten de manera totalment gratuïta del centre de Vila-real fins al Termet o al club de tennis. Puja al bus tots els dies, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. En dijous, el servei continua fins a la mitjanit perquè no et perdes el cinema d'estiu. Consulta els horaris i les parades en el web i l'app municipals. Vila-real avança en mobilitat. Ajuntament de Vila-real.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
El verano está llamando a tu cuerpo. Comienza la operación bikini. En el Centro Deportivo Asfit Vila-real podrás entrenar de forma saludable. Tendrás tu nutricionista y disfrutarás de las mejores clases. Apúntate ahora y di la palabra Asfitmanía en recepción y obtendrás un descuento del 10% en tu plan. ¿A qué esperas? Apúntate y disfruta. Centro Deportivo Asfit, Carretera Honda, Vila-real.
En Big Mat encontrarás la piscina Acer Blanco Balada de 5 metros por menos de 75 euros al mes.
Ven a Big Mat y coge nuestro folleto. Te ayudaremos a disfrutar del verano.
Big Mat, la tienda profesional de la construcción.
Big Mother Arbo, Avenida Pío 12, 55, de Vila-real.
Dicen que hoy en día con 7 euros no vas a ninguna parte.
¿En serio?
Ahora puedes ir donde tú quieras con un Nissan Micra por solo 7 euros al día, sin pagar entrada y con todo incluido. Seguro a todo riesgo, mantenimiento, vehículo de sustitución. Ven a tu concesionario y sal con un Nissan Micra nuevo financiando con RCI Bank. Nissan Innovation That Excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Con la M, empresa de alquiler de vehículos donde alquilar una furgoneta por horas.
Malco Rentacar.
Correcto. También con la M, empresa de alquiler de vehículos con furgonetas de carga y frigoríficas de cualquier tamaño.
Malco Rentacar.
Correcto también. Contiene la C, empresa de alquiler flexible de vehículos donde alquilar un coche por días, semanas, meses o años.
Malco Rentacar.
Y por último, ser cliente de esta empresa y olvidarte de gestionar tu flota.
Malconizarse.
Correcto. ¿Y a qué esperas? Ven a Malco Rentacar y malconízate. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón y Villarreal.
Anem a conèixer millor Carcassonne. El primer que hem de fer és arribar allí, no? Doncs podem anar, per exemple, en cotxe. Des d'Espanya, la forma més ràpida d'arribar a Carcassonne és en cotxe. Encara que devem tindre en compte que la ruta inclou carreteres de peatge i que el cost de la gasolina és més alt en França. Una vegada en França, ja has d'incorporar-te a l'autopista. Però bé, pots anar en cotxe, pots anar també en tren, per exemple, des de Madrid a Totxa. Se pot anar en tren fins a Carcassonne, però no vas directe, para en Barcelona o en Perpinyà. I des de Barcelona a Sants sí que hi ha trens directes i altres en parada en Narbona. També, per exemple, pots anar en avió. No existeixen vols a Carcassonne des d'Espanya. Se pot anar en avió, però des d'altres llocs. Ryanair ofereix vols directes des d'altres països europeus, com Portugal, Bèlgica o Regne Unit. O sigui que això és el primer que podem contar-te, no? De quina forma pots arribar a Carcassonne. I què és el que pots veure una vegada arribes allí, a aquesta ciutat tan bonica, aquesta ciutat que té com que se respira, com si estigués en l'edat mitja. Com un escenari dins de l'edat mitja. Doncs el que pots visitar en Carcassonne són moltíssimes coses. La UNESCO declarava Carcassonne Patrimoni de la Humanitat en 1997 i no és d'estranyar perquè aquest enclau medieval està considerat un dels més bonics del món, ja que darrere de les seues muralles s'amaguen racons amb verdader encant, on el temps pareix que se detinga. Carcassonne pot veure's en un dia, però l'afluència de turistes fa que se complica una miqueta més. Aleshores, millor veure'l en un parell de dies. Per exemple, de nit pots gaudir de les seus carreronets medievals, del seu castell il·luminat, que segur que te deixa en la boca oberta. Encara que a priori la majoria de viatgers pensa que Carcassonne és sols el conjunt de la ciutadella amurallada que tant llama l'atenció quan ens apropem, el cert és que la part nova ofereix també uns quants llocs interessants i al caure la nit pots gaudir-los. Està clar que el més important i el que més goig te va a fer és la ciutadella. Està dividit Carcassonne en dos parts ben diferenciades: la Ciudadela i la Bastida de Sant Lluís, que estan connectades pel Pont Vell. O sigui que diguem que aquesta és la part més visitada pels viatgers que arriben a Carcassonne, i també la més antiga. La ciutadella està protegida per dobles muralles i els murs, en cadascun dels murs s'amaguen un dels conjunts històrics més impressionants d'Europa, carrers en laberintos que ens condueixen fins a l'edat mitja. Aquest traçat desordenat dels carrers és típicament medieval, encara que les primeres muralles que van rondar la ciutadella van partir de l'època romana i van ser ampliades posteriorment per els godos. Per algo és la major ciutat fortificada d'Europa. I és que per la seva posició estratègica entre el Mediterrani i l'Atlàntic i entre França i Espanya, Carcassonne fou escenari de violents conflictes al llarg dels segles, com el que va enfrontar a l'Església contra els càtaros. Aquest caràcter defensiu i militar s'aprecia perfectament al visitar aquest complex. Dins de la ciutadella, què és el que podeu trobar? Pues altres monuments d'interès, com és el castell o la basílica de Saint-Nazaire, així com diversos museus. També pots contractar alguna de les visites guiades que s'ofereixen per a conèixer millor pues, tots els carrerons i tota la ciutadella en si. L'accés a la ciutadella pot fer-se a través del pont vell que la uneix amb la Bastida o arribant amb el cotxe fins a l'accés principal, on hi ha diversos pàrquings que s'han de pagar, evidentment. Això està clar. Pots visitar coses com, per exemple, el castell, que, com t'hem dit, és preciós. Es troba adossat a les muralles exteriors de la ciutadella, fou erigit per els vizcondes de Trencavel, vassallos dels condes de Toulouse, que foren enderrocats després de la primera creuada albigens en el segle XIII. A partir del moment, el castell va passar a mans de la corona francesa. Observant la seva arquitectura, percebrem clarament que el castell era una fortalesa defensiva ubicada, a la seva vegada, dins d'un altre fort, la ciutadella. A més, hi ha torres de vigilància també, que mereixen una atenció especial, ja que eren un dels elements més importants de la fortalesa. Totes elles compten amb quatre plantes i són similars en el seu interior. O sigui que també pots visitar aquest castell tan interessant. Parlem ara del Puente Viejo. Sobre el riu Ot és un dels llocs més visitats de la ciutat. Fou construït en el segle XIV, per el que antigament era l'única forma de creuar des de la ciutat baixa o Bastida de Sant Lluís fins a la ciutadella medieval. Però uns quants segles més tard es va construir front al Puente Viejo, el Puente Nuevo, per a facilitar l'accés a Carcassonne, encara que el Pont Vell continua sent el lloc preferit per els locals i viatgers per a contemplar la ciutadella en tot el seu esplendor. I, a més, allí se fan fotos meravelloses del castell i de tota la ciutadella. Respecte a l'arquitectura del pont, aquest compta amb diversos arcs i forma part de la ruta del Camí de Santiago, que transcorreix pel sud de França. Un altre lloc preciós per anar a veure. Però no només això, sinó que te podem contar moltíssimes altres coses. Anem a parlar de la gastronomia. Com succeeix en la resta de França, la gastronomia local de Carcassonne ofereix plats deliciosos i plens de matisos. Fruit de la seva localització entre el Mediterrani i l'interior de França, doncs el que pots gaudir és de bons peixos, de carns de caça, que se serveixen acompanyades per alguns dels millors vins d'Europa. A més, algo tan francès com un crepe, com un crepe que és un postre deliciós. I no només postre, sinó que també ensalat el fan i és una meravella. Sense dubte, el protagonista en els restaurants de Carcassonne és el cassolet, una espècie de guiso servit en cassola de fang que inclou fesols, pato confitat, panceta i xoris o salxitxes. A veure, he de dir-te que és una miqueta pesadet, però que té molt d'èxit i està molt bo i n'hi ha que provar-ho perquè és el plat típic d'allí. A més, també un estofat de carn de caça, la sopa bouillabès, que és de peix, o els clàssics patés de fetge, de pato, o els caragols de Languedoc. També, per exemple, saltejats amb pernil i julivert. I si sou de dolç? Doncs dolços i xocolates en diferents confiteries que n'hi ha allí en la mateixa ciutadella. Per exemple, els brics o le pavé. Respecte als vins, per exemple, existeix una cultura enològica molt arraigada en el Languedoc, així que trobareu tant blancs com tintos o rosats molt interessants. Els millors, per exemple, Corbière, Cabardet, Côté Saint-Mont, Côté Brulois, Fitou, Malépère o Minervois. N'hi ha moltíssims. Menjar bé, en Carcassonne no és difícil, però molta cura amb els restaurants turístics, sobretot en la ciutadella, perquè poden ser molt cars i, a més, de mala qualitat. El millor és que mireu la carta, que mireu els preus, per a que no vos emporteu sorpreses desagradables. O sigui, que hem conegut una miqueta més Carcassonne, recomane totalment aquesta visita simplement de cap de setmana. En un parell de dies, com a molt tres, és una ciutat preciosa que és visitable amb una escapadeta simplement. Una escapadeta, per exemple, romàntica. És una meravella per a gaudir d'aquestes vistes, d'aquesta ciutat en la que estàs dins pràcticament de l'edat mitja. Vos aconsella que la visiteu, si no heu anat. A més, esteu propet. No costa molt. Per exemple, el 14 de juliol de cada any és la Festa Nacional de França i Carcassonne prepara un impressionant espectacle pirotècnic acompanyat de jocs lluminosos que simula un incendi en la ciutat. O sigui que també és un bon dia per a que ho planifiqueu i aneu.
Doctor Rojo en continua innovación. Prueba la última tecnología láser en medicina estética, antienvejecimiento y longevidad. Elimina eficazmente el acné y las marcas que produce, varices, arañas vasculares y lesiones de piel precancerígenas. Clínica Doctor Rojo en Pérez Bayer 1B de Villarreal. Atento a los precios de supermercados Cash Domestic para toda la familia. Jamón cocido campo frío un cuarto, 1,99. Pechuga pavo campo frío un cuarto, 1,79. Leche cremosita, 0,55. No,
no son ofertas, son nuestros precios. Supermercados Cash Domestic, Avenida Italia, Vilacente.
Las rebajas de Sport 2 siempre están bajando.
Y bajando, bajando.
Porque son mucho más que zapatillas, bañadores, camisetas a precios increíbles. También equipaciones antiguas de la Liga Española y extranjeras. Además disponen de las últimas colecciones y botas. Y en Sport 2 Oportunidades, todo a partir del 50%. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades, calle Solades y esquina calle Torrehermosa, Vila Real. Las rebajas que siempre bajan.
En Caixa Rural Vila Real, portem quasi 100 anys fent front als nostres compromisos, acompanyant-vos en els vostres somnis, projectes i esforços. Avui el nostre valor està en el que penses tu.
Volia comprar una casa amb planta baixa més còmoda, però ens donava por a emprendre el pas. Afortunadament, això és història. Hem tingut totes les facilitats per aconseguir el que volíem i poder pagar-la.
Oportunitats immobiliàries de Caixa Rural Vila Real. Pregunta en les nostres oficines.
¿Tienes una boda, cumpleaños, bautizo o comunión? ¿Tienes una empresa y necesitas un servicio de catering? Catering Esther tiene soluciones individualizadas tanto para tus eventos de empresa como de particulares. Por innovación, por calidad, por nuestro saber hacer, llevamos más de 30 años de experiencia. Catering Pastelería Esther. Pasión por el catering.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual. Cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670 74 52 98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
I avui al programa Protagonistes parlem de si la carn té antibiòtics, la carn de consum que mengem habitualment. I per això contem en Javier Balado, que és veterinari de la Junta del Col·legi de Veterinaris de Castelló. Molt bon dia, Javier.
Hola, bon dia.
Es comencem desmitificant. La carn té antibiòtics, du antibiòtics?
No. No, en absolut. Actualment la carn que mengem no porta cap tipus de residus antibiòtics.
Per què? Per què assegures i per què desmitifiquem això?
Sí, perquè n'hi ha uns controls molt estrictes i en acabant hi ha una responsabilitat molt estesa i molt seriosa de tots els productors, els mateixos treballadors de granges, com empresaris, com ramaders senzills, de que és important respectar els plaços de supressió dels medicaments, que tots, cada medicament, cada antibiòtic té un temps de supressió, i de respectar-ho per a quan van a consum, el mateix la carn, com podria ser també la llet, ous o qualsevol altre producte d'alimentació, que ja no quede absolutament res de medicament.
I com s'usen els antibiòtics en aquests animals de consum? Perquè s'usen, però també s'usen d'una manera determinada i tenen també unes pautes a seguir.
Sí, principalment la forma d'utilització, la majoria, quan parlem de ramaderia, estem parlant, per lo general, de molts animals. A més, estem parlant de granges, el mateix sigui de porcino, com d'oví, com de pollastres, de centenars o de mils d'animals. Entonces, la majoria de vegades, n'hi ha vegades que sí, que n'hi ha injectables, que s'injecten, però la majoria de vegades és via oral. Els antibiòtics se solen donar més bé en el pienso, en el minxar, o bé també en l'agulla de beguda, si és la forma més normal.
I per què es gasten els antibiòtics en els animals de producció?
Sí, el mateix que passa en les persones, en humana, els animals també pateixen malalties de tipus infecciós, la majoria pues, de tipus respiratori, tipus constipats, bronconeumonies, també de tipus digestiu, com poden ser les diarrees, aquest tipus de malalties, com pot passar en les persones, no? són de tipus bacteria i n'hi ha que tratar-les en antibiòtics, clar, no tenim un altre remei. Preservar-los la vida i perquè puguen seguir davant els animals.
Ja has parlat també de que els antibiòtics tenen dies de supressió. Què vol dir això per a que la gent ens entengui, per a que entengui com funciona aquest mecanisme?
Sí, això és molt important i ja des de fa uns anys que la normativa és molt exigent i molt dura i tots els antibiòtics per a que s'autorisse de l'Agència Europea del Medicament se fan uns estudis que saben quan se va eliminant, quan l'animal s'elimina. Per exemple, el cas de a millor d'una penicilina, pues, el cas del boví, pues, a millor dure, en la car pot estar 30 dies. Saben que aquest animal no se deu de sacrificar fins que no passen ben passat aquests 30 dies. O en el cas de cada antibiòtic té un temps de duració, n'hi ha que a millor és d'una setmana, n'hi ha que és de 45, inclús hi ha alguns que arriben a ser de 90 dies, que no se pot utilitzar res de l'animal per al consum fins que no passi aquest temps. Vol dir que ja no existís. Ja s'ha més que comprovat i estudiat que no hi ha cap tipus de residu en la llet, en la carn, en els ous, en el que sigui de l'animal, no? I pel compte que té a tots, això se porta molt, molt rigorosament. Per què? Perquè una de les raons és que si a un ramader li pillen que té la seva carn, per exemple, té residus d'antibiòtics, entre per la legislació del Codi Penal, vol dir que podria tindre penes de presó. Entraria pràcticament com si fos un traficant de drogues, perquè això és un delicte contra la salut pública, a la qual per contra que li té a tot el món que treballa en el sector és molt rigorós i és molt estricte. Se fa de diferents maneres. Tu marques ben marcats els animals que tens medicats o per quadres o animal individual i la gent ho porta molt, molt al dia perquè per contra que es té.
En produccions tan grans, també has dit que es marquen, però també té que ser difícil controlar això. Els separen, com fan també? Perquè, per exemple, també en el cas de la llet, els antibiòtics suposo que també estan presents.
Sí, clar, però per exemple, si posem un cas d'un animal que ha tingut un problema, una mamitis, i tu l'has de tratar perquè si no és per tot el que és, diguem, el que és el braguer o se mor l'animal, i llavors tu el mediques. I s'animal l'agarra, si per exemple una forma és d'agarrar-li, poses com una espècie de pulsera a la pata, o li poses un collar, un identificador ben clar, i anotes la fecha a partir de quin dia pues, tornarà a aquesta llet, posar-la, diguem, al tanc, però pues, tornarà a utilitzar. Mentre, aquesta llet l'has de tirar, evidentment, no pot anar al consum. A més, això se fan, cada vegada que se replega la llet, se fan analítiques de que d'antibiòtics, totes les fàbriques, les transformatgeres, tots, vull dir que el control, sincerament, és molt rigorós. I la gent està molt mentalitzada. Tots els treballadors estan molt mentalitzats en això.
I els antibiòtics que es gasten per a humana s'arriben a gastar també en els aliments de consum?
Hi ha antibiòtics que podem dir més antics, que pràcticament ara només s'utilitzen en els animals, en ramaderia, i hi ha uns altres que sí, que són els mateixos és d'humana que és dels animals. Però això està canviant, moltíssim. Això anem a veure uns canvis molt, molt importants.
I des de l'Agència Europea del Medicament, com classifiquen els antibiòtics?
Sí, fins ara, pràcticament, això és molt recent, el que estem veient ara, és que no n'hi havia, pràcticament no tenien diferències. Nosaltres podíem utilitzar aquells antibiòtics que consideraven, que el veterinari considerava que feia falta, perquè sabies per un antibiograma i per el treball del dia a dia, quin antibiòtic va millor, per exemple, o sigui, per a una diarrea, per a una mamitis, o el que sigui, no? Què passa? Que hi ha antibiòtics que s'utilitzen en humana. El problema és que s'ha vist a nivell mundial que s'estan generant una sèrie de resistències d'unes bactèries que són resistents a aquests antibiòtics. Això, bueno, hi ha moltes coses que influencien en això, que han donat aquest problema, el mateix en medicina humana com en veterinària, i, bueno, estan canviant les normes, estem també tots mentalitzant-nos i es comencen a treballar per a que els antibiòtics utilitzar, diguem, fonamentalment, aquests antibiòtics que en humana no s'utilitzen i molt exclusivament, si no falta alguna humana, però el mínim. Val? I la categorització que s'està fent ja, que anem a treballar ja per obligació el dia 1 de gener de l'any que ve, que faríem com a tres categories. Per entendre-nos, no? La categoria 1 són antibiòtics que podem utilitzar en ramaderia perquè pràcticament ja no s'utilitzen en humana i no és difícil que, bueno, que tenen resistències perquè ja no impliquen als humans. I això és en control i en parar molt de compte de com s'utilitzen, no n'hi ha tant de problema. Un segon grup, on això només es podrem utilitzar en el cas de que puguem demostrar per un antibiograma i per analítiques de que no tenim més remei que utilitzar isos, no? Com podria ser les cefalosporines o les quinolones. I n'hi ha un tercer grup que isos són intocables, vamos a tots. Són intocables perquè són d'ús molt habitual en les persones i per evitar conflictes de resistència no, no utilitzar-los. Al mateix temps que, bueno, millorar molt la, la forma d'ús dels antibiòtics, no?
I com se pot reduir el consum, no, d'antibiòtics en l'àmbit del, sí, consum animal?
Sí, evidentment, tot és un esforç que estem ja es començant tots, veterinaris, ramaders, empreses productores, i hi ha diverses formes de reduir antibiòtics. Es començant per les instal·lacions, millorant les instal·lacions, que els animals, el tema de ventilació, millorar ventilacions, que donar més espai als animals, diguem, que tinguin més puesto. Tot el que suposa una concentració d'animals se generen ja més malalties. Si donem més espai, lo normal és que hi ha més malalties, evidentment. I en acabant tot el tema de bioseguretat, de limpieza, desinfecció, el control dels animals d'una granja a una altra, això és molt, molt important també. En acabant tenim tot un món per a treballar, per a seguir treballant i peleant, que és el tema de la immunologia, i entraria en tot l'assumpte de les vacunes. Vull dir, tot el que és prevenció és molt important. Tot el que se pugui fer en aquests camps reduirem antibiòtics. I estem més convençuts de que sí, que anem, estem ahí i estem, la veritat, tots molt, molt mentalitzats en això.
I ja per opinió personal, creus que si el govern també ajuda, no, donar ajudes respecte a la millora de les instal·lacions per a baixar aquest consum d'antibiòtics en els animals de producció, creus que la gent, els ganaders, s'adherien a aquesta ajuda?
Sí, a veure, tot el que sigui a favorir, millorar les instal·lacions és positiu. És positiu perquè reduïm el consum de medicaments, perquè els animals tenen, no agarren tantes malalties, estan, diguem, millor, i tot el que fomente, bé, per mi, d'ajudes, com vulguis dir, no? d'ajudes a millorar les explotacions, que evidentment és un cost, perquè tot és una granja feta de fa anys, i has de fer unes inversions per a donar més espai, pues, clar, suposa que has de comprar la finca del costat, o de canviar la teula, de fer més, posar uns extractors, evidentment, hi ha que fer ahí uns costos, no? Però tot el que sigui recursar i apoyar això, evidentment, sempre anirà bé. I tenim que anar per allà, hem que anar per aquestes línies de treball.
Hem començat en un mite, ara acabem també en un mite. La carn d'abans, això que es diu que la carn d'abans era millor, això és cert o és totalment fals?
Lo de millor, de sabor i de més, això és tot, moltes vegades és molt subjectiu, val? Però el que és el tema de residus, sí que puc dir, per exemple, en relació a fa 30 anys, que ara s'ha muntat millor. Per què? Perquè fa 30 anys ja s'utilitzaven els antibiòtics, els medicaments, i en veritat no n'hi havia, pràcticament no n'hi havia control. Per què? Pues perquè en aquella època no se li donava cap importància, no se li donava cap valor, i no se feia. A partir de les crisis alimentàries que hem tingut, la seguretat alimentària ha pegat moltes en campana, ha sigut un canvi molt, molt important, i tot el que hi ha avui en dia de controls, de pressió, te puc dir, però claríssimament, que avui en dia la carn no porta cap tipus d'antibiòtics, de residus, per els controls que n'hi ha. Vull dir que en veritat, ara, ja que la gent no s'ho creu, perquè no s'ho creu mai això, la carn en sentit és un munt més saludable. Ara ja parlem de sabors i de més, però això ja cada un també és molt relatiu i també és una mica el que us acostuma, no? Però en veritat avui en dia la carn està molt controlada. Sí.
Moltes gràcies, Javier, per deixar-nos també, per aclarir-nos una miqueta aquestes dubtes que molta gent també té, perquè pues, llegis coses d'internet o coses que es van comentant, ja s'ha aclarit que no n'hi ha antibiòtics i que poden estar tranquils.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Torna el bus de l'estiu. Fins el 10 de setembre et porten de manera totalment gratuïta del centre de Vila-real fins al Termet o al club de tennis. Puja al bus tots els dies, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. En dijous, el servei continua fins a la mitjanit perquè no et perdes el cinema d'estiu. Consulta els horaris i les parades en el web i l'app municipals. Vila-real avança en mobilitat. Ajuntament de Vila-real.
Empieza bien el día en Cafetería Roma. Café o zumo, tostada o bollería, 2 euros. Almuerzos, bocadillo, bebida y café, 5 euros. Todos los días empieza bien el día en Cafetería Roma, Avenida Río Ebro número 2 de Villarreal.
Una nueva playa, un nuevo amor, nuevos amigos, nuevas noches interminables. Aunque cada verano parezca igual, siempre tiene algo nuevo que te sorprende.
El sabor de un nuevo verano te espera en McDonald's. Ven a probar los nuevos McShake de irresistible nocilla y de crujiente galleta Lotus que harán tu verano deliciosamente diferente. Sunny Moments de McDonald's.
Ja comença a viure l'estiu al Termet. Al juliol i a l'agost gaudeix d'activitats d'oci i cultura per a tota la família. Al Termet de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real. Música, ball, teatre, cinema, tradicions populars, activitats en la natura i molt més. Si vols més informació, consulta la programació en el web i l'APP municipal.
Vila-real avança el cultura. Ajuntament de Vila-real.
Ya está aquí el Peque Verano 2018 en Vila-real, en el Centro Deportivo ASFIT, Escuela Infantil de 3 a 12 años, desde el 25 de junio al 10 de agosto. Salud, deporte, diversión, talleres educativos. Inscribe a tus hijos antes del 9 de junio en la recepción del Centro Deportivo ASFIT, en la carretera Honda junto a Grúas Tomás, Vila-real, por una escuela saludable.
Últimos días de rebajas en Canem. Elige dos o más prendas y llévatelas al 50%, excepto nueva colección. Las mejores prendas para él y para ella, sin olvidar a los más pequeños. La mejor calidad al mejor precio. Canem, la moda que estás buscando. En Vila-real y Nules o en www.canem.es.
Yo no necesito vacaciones.
Escoltem l'opinió del portaveu del Partit Popular, Héctor Folgado. A qui enviarà de vacances i quin serà el destí escollit?
Molt bona vesprada. Com sabeu, a principi de l'estiu vaig proposar a Benlloc que anara de vacances a la nostra ermita per a que vera en primera persona les conseqüències de tindre abandonat aquest gran jardí de Vila-real. I com m'imaginava, l'alcalde no em va fer cas i pareix que ni ha anat a l'ermita ni pensa fer res per ella. Ara que l'estiu va acabant i ja hem patit alguna tormenta i pront en tindrem més, proposa Benlloc que se'n vagi de vacances a Venècia, per a que veja en què es convertirà Vila-real si continua en la seva política de no invertir ni un euro en la millora del nostre clavegram. Si l'Ajuntament continua aixina, governaran pront una ciutat on molts veïns deuran anar en barca per a poder entrar i eixir de casa. Una vergonya que en 7 anys no hagin fet absolutament res per reduir les inundacions al nostre poble. Però bé, com deia, la temporada estival va tocant a la seva fi i a Vila-real tenim una manera perfecta de donar per acabat l'estiu i de tornar a la nostra rutina. Seguint la tradició, el divendres anterior al primer diumenge de setembre, els vila-realencs baixarem al poble a la nostra patrona, a la Mare de Déu de Gràcia, per celebrar durant 10 dies festes en el seu honor. Unes festes que enguany donen pas a un nou període preelectoral. Com ja sabeu, el 26 de maig de 2019, tots els vila-realencs tenim una cita en les urnes per decidir de nou el nostre futur. Per tant, prepareu-vos, que ara l'alcalde, valent-se de €1.535.000 en publicitat i propaganda, va esforçar-se molt en fer-nos creure que Vila-real avança. Però tu que ens escoltes, saps que això no és cert. L'única realitat és que a Vila-real, amb PSOE i Compromís, paguem més impostos que mai i tenim pitjors serveis. Hi ha tres dades que defineixen perfectament la gestió de l'alcalde. En estos 7 anys, Benlloc ha gastat en publicitat i propaganda 10 milions d'euros, més que cap altre alcalde. en tan sols 7 anys ha endeutat a la ciutat en més de 20 milions d'euros, de mitja més que cap altre alcalde. I ens fa pagar més contribució que cap altre alcalde. Enguany preveu ingressar dels veïns per contribució 3.300.000 euros més que l'últim ajuntament del Partit Popular. I amb tot això que rebem els vilarrealencs? Pues més impostos i pitjors serveis. I això fa que els veïns denuncien cada vegada més que Vila-real està més brut i abandonat que mai. La neteja dels carrers és insuficient. La recollida de basura diària no arriba a totes les zones del poble. La recollida de voluminosos falla. Les senyalitzacions viàries, com els passos de vianants, es troben en un estat lamentable. Els arbres porten un any sense podar-se. El clavegram està brut i sense revisar, generant inundacions en episodis de pluja. Gran part del mobiliari urbà està trencat o molt deteriorat. Davant d'aquesta situació d'abandó, des del Partit Popular, estem impulsant iniciatives, forçant a l'equip de govern a millorar el manteniment de la ciutat. Tot i el bloqueig de l'alcalde a totes les nostres propostes, hem aconseguit traure avant una de les nostres mocions, que obliga l'Ajuntament a actuar en els passos de cebra i resta de senyalització viària que es troba abandonada. Nosaltres seguirem treballant per un Vila-real millor per a tots, mentre els de Benlloc segueixen centrats en les seues campanyes mediàtiques, en els seus capritxos i en defendre el Partit Socialista per davant de tot i de tots. Un bon exemple l'encontrem en la passada reunió que l'alcalde va tindre en la nova subdelegada del govern, la socialista TEN. Benlloc va aprofitar la reunió per intentar tapar al nou govern socialista, traslladant a la subdelegada que entén la complicada situació que el govern de Pedro Sánchez ha heretat del PP. Hi ha que menysprear molt la intel·ligència dels veïns per atrevir-se a fer aquesta afirmació. Mireu, l'herència que ha rebut el PSOE del govern del Partit Popular, de Mariano Rajoy, és un país que es recupera de la ruïna que van deixar els socialistes. El PSOE va agafar el país al 2004 amb l'11,5% de desocupació i el va deixar en el 24,8% de veïns al paro. Per la seva part, del Partit Popular vam agafar dels socialistes un país amb el 24,8% de paro i l'hem deixat en el 15,3%. Unes dades de paro que s'han repetit en el mateix sentit, així al nostre poble, a Vila-real. Després de 8 anys dels socialistes al govern d'Espanya, la nostra ciutat es va apropar als 6.000 veïns parats. Amb el Partit Popular, esta xifra s'ha reduït fins als 3.700 parats. Cada dia que passa queda més en evidència que Benlloc i Sánchez tenen molt en comú. Els dos van entrar a governar amb el seu pitjor resultat electoral. Els dos estan utilitzant sense cap pudor tota la maquinària institucional per a mantindre's al poder, siga com siga i coste el que coste als contribuents. Els dos han elevat al màxim el nombre d'assessors i càrrecs col·locats a dit. Els dos van prometre baixar els impostos i han fet just el contrari. Benlloc ens ha pujat la contribució al màxim històric i ara Sánchez anuncia una forta pujada d'impostos. Els dos prioritzen els seus capritxos a les necessitats reals dels veïns. I mentrestant, Vila-real més brut i abandonat que mai. Moltes associacions segueixen esperant a que els paguen el que els deuen. Molts autònoms i empreses segueixen sense cobrar. I ells segueixen a la seua. Ara que s'encara la recta final de la legislatura, toca maquillar la seua gestió. Però en aquesta ocasió els va ser molt difícil ocultar en titulars tanta mala gestió, tantes mentides i tants enganys. Els que estigueu de vacances, disfruteu-les. I els que no, penseu que en unes setmanes a Vila-real estarem de nou en festes. Molt bona vesprada a tots.
Hemos recorrido un largo camino juntos, pero ha llegado el momento de decir adiós. ¡Hasta nunca! ¡Adiós para siempre!
Nunca una despedida había sido tan alegre.
En Dasbelt Auto te damos 2.800 euros por tu viejo coche al comprar un Volkswagen de ocasión. Plan Renovauto Volkswagen para vehículos de 10 años o más. Oferta válida hasta fin de mes en vehículos financiados con Volkswagen Finance. Consulta condiciones en dasbeltauto.es o visita a Dasbelt Auto Marzá en Camí Travesa 26, Vila-real y Avenida Lairón 60, Castelló.
Ya lo tengo todo para la vuelta al cole. Los libros, la mochila, el uniforme... ¡los zapatos!
Tranquila, en Calzas Josep encontrarás calzado de colegial de las mejores marcas. Camper, Kickers, Geox, Biomechanics, desde la talla 16 a la 40. A tus reservas al teléfono 677-088-751.
Calzas Josep, juvenil e infantil. Próxima apertura en Ramón y Cajal 1 de Vila-real.
En Big Mat encontrarás un aire acondicionado de 2.200. 350 frigorías por 285 euros.
Ven a Big Mat y coge nuestro folleto. Te ayudaremos a disfrutar del verano.
Big Mat, la tienda profesional de la construcción.
Big Mat del Arbo, Avenida Pío 12, 55, de Villarreal.
Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada, mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana.
Doncs bé, arribem a les dues del migdia. Nosaltres tornarem demà a partir de les 12:05 presentant-los més protagonistes i actualitat. Els deixem amb els nostres companys d'esports i amb tota l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Que passen molt bona vesprada. Adeu.
Me dijiste ven desde la barra y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi actriz. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en los huesos. Que pinga contigo, me dijiste. Dejó de sonar el tal Romeo. Le llegó el turno a Silvio Rodríguez. Y a lomos de un unicornio azul, te perdiste por el malecón. Yo me hice la señal de la cruz. Tú no me dejaste otra elección. Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi actriz. Luego por fin bailamos. Yo prometí no pisarte. Tú eras 10 libras de arte y me empezaste a calorar.
Tú me empezaste a calorar.
Me volviste mi amor loco de remate. Tus labios de chocolate me invitaron a pecar.
Ay, me invitaron a pecar.
Me dijiste, no todas somos iguales. Y mis manos ilegales comenzaron a temblar. Solo dos extraños y han pasado ya 10 años
desde que estamos juntos.
Porque volví a buscarte, yo te pedí perdón, me hiciste arrodillarme.
Desde que estamos juntos,
mi cielo el de tu boca, y a 5 bajo cero sigue estorbando la ropa.
Desde que estamos juntos,
me muero por tus becas, me licencié en tus piernas y en tu piel tengo una beca.
Que me cogieron
desde que estamos juntos.
Me ando quitando el sombrero.
Ay, no.
Y el de melocotón ardiente como el ron, mi dulce flor de enero.
Desde que estamos juntos.
Oye, que Cuba es Cuba y lo demás bobería. Ay, con frecuencia cubana me la endille Guadalajara. Ay, por Dios, se formó tremendo lío. Melendi, con sus amoríos, ¿quién le iba a decir? Melendi.
Desde que estamos juntos.
Vete a La Habana a vivir, mi pana. Ay, Dios.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Thank you.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don José Monzó Fortuño, Pepe el Melillero. El entierro tendrá lugar hoy lunes a las 5 de la tarde en la Iglesia de los Franciscanos. Domicilio del finado, calle Gamboa, número 45, primero. Velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp, 79.